Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Benvinguts una vegada més en el programa Trailers, el programa de cinema d'Ona Mediterrània de la 88.8 de FM. A la part tècnica, en Joana Maria Borràs, i el que vol xerra davant els micros, en Toni Munam. I, com sempre, mos podeu seguir per les xarxes socials, simplement heu de posar Trailers Radio. I avui, a Trailers...
Y'all think you can drive any speed you want around here?
Hell, you even starting to smell like a nigger, Jew boy.
Avui a Trailers xerrarem de Art de Mississippi, o Mississippi Burn, originalment. Pel·lícula de 1988. Aquesta pel·lícula està dirigida per Nalan Parker, que, com sabreu tots, és un director britànic que des de l'any 2003 no m'ho sorprèn en cap pel·lícula. Va començar la seva trajectòria amb una sèrie televisiva per la televisió britànica, no sé per quin canal exactament, i va començar amb Bevengers, que va ser l'any 1975. Després va començar a ficar-se, només va fer aquesta sèrie i acte seguit va anar-se a la gran pantalla. Va debutar en Boxy Malone, que és de l'any 1976, que no va tenir gran acollida fins que l'any 1978, dos anys després, va arribar amb una pel·lícula bastant notable que ja s'ha fet bastant èpica dins el món del cinema, com va ser El Expreso de Medianoche. Qui la recordi, s'agobiant i horrorós Expreso de Medianoche va causar molt d'impacte i va tenir molt d'èxit per tot el món. És història d'un nord-americà que se'n va de vacacions a Turquia i allà vol traficar amb droga i surt, i quan està a punt de sortir de l'aeroport el detenen i el tenen tancat en condicions infrahumanes durant molts anys. Aquesta és la pel·lícula que més va sorprendre i en el que va lançar definitivament el que era Nalan Parker. Però no va ser, no, no va ser l'única pel·lícula. Va ser... Després... Alan Parker és un director, perquè ho entenguem, que sempre ha combinat drama i sempre ha combinat musicals. Sempre ha estat molt enamorat dels musicals. Però un musical en to modern, no els típics de clàssics, sinó que més amb un to modern. I després de l'Espresso Medianoche, fins a 1980, si no vaig errat, va treure també un gran èxit que li va confirmar el que era la seva carrera i la seva professionalitat. I va donar un gir complet, va deixar el drama temporalment, va deixar el drama per començar a fer el que sempre li havia agradat a ell, que eren els musicals. Va començar amb Fama, una pel·lícula que va tenir un èxit bastant important, va omplir bastant de taquilla i va ser una pel·lícula inclús com a referent a l'època, com un dels pocs musicals que se varen començar a estrenar, ja que, com vos dic, és de 1980 i no se tenia l'acceptació que s'esperava. I a més, els musicals estaven com a mig apagats. No només va ser així, sinó dos anys després, en 1982, va seguir en la tònica dels musicals i va crear un musical també que jo li tenc moltíssim de respecte, li tenc moltíssima d'estima i li tenc moltíssima d'admiració. Tant és així que qui molt segueix a Trailers sap que l'any passat vaig xerrar d'ell, que va ser The Wall d'en Pink Floyd, que va ser la recreació de lo que és aquesta obra mestra de la música, li va donar imatge i va contar la història segons com l'havia compost en Roger Waters en la seva època i quan va començar a treure aquesta obra mestra de la discografia. Bé, després va tornar a fer una aturada dins el musical i el que va fer és que... va dramatitzar una altra vegada, va treure Verdi i va treure El corazón de l'Àngel, una pel·lícula protagonitzada per Robert De Niro. I després va treure la pel·lícula que vull xerrar amb, que és Art de Mississippi. I en el 91 torna una altra vegada en sons musicals. Aquesta vegada va tocar Commit Mess, que és un grup que començava, i és història d'aquest grup amb aquest nom. I després, en 1996, si no record malament, va treure Evita, la polèmica Evita, dic que va ser polèmica perquè Argentina no va tenir l'acceptació que s'esperava, la gent se va començar a criticar i tot això, i després el que va passar és que la pel·lícula no se va... La varen treure protagonitzada per na Madonna i, si no record malament, també hi havia en Antonio Banderas i se va basar, evidentment, en la història de na Evita Perón, de lo que va ser la dona del president Perón d'Argentina. Però encara li faltava un gran èxit a Alan Parker. I va ser també un drama bastant fosc, una pel·lícula bastant intensa, que la va treure 1999, que va ser Las cenizas de Ángela, una història tormentosa que li va donar també bastanta acceptació i va acabar de confirmar que en Alan Parker és un referent dins el món del cinema britànic. I per acabar, va acabar en la vida de David Gale, una pel·lícula de l'any 2003, i des de d'avançar, no mos ha tornat a deleitar en cap pel·lícula per desgràcia nostra.
Roar!
Com vos he dit, aquesta Alan Parker té la seva carrera dividida en drama i dividida en musical. I avui, com vos he contat, xerrarem d'Art de Mississippi. O Mississippi Burn, com se deia originalment en anglès. Aquesta pel·lícula està basada en un fet real que varen ser tres activistes que varen anar a un poble de l'Amèrica profunda d'Estats Units, la profunda, és a dir, la part sur, on encara hi havia molta exclusió racial, està basada en 1964, que tres activistes antiracials varen acudir i varen desaparèixer de forma inesperada i el poble ningú sabia res d'aquests tres activistes. I l'FBI va enviar a dos agents a investigar en què és el que havia passat. El poble, evidentment, hi havia un mutisme, el poble estava pres per el Ku Klux Klan, i la història no és més que una història profundament racial, molt ben contada. Molt ben contada i, en part, també ben interpretada. Els dos agents que envien, que són de l'FBI, un és en Jim Hackman, el conegudíssim Jim Hackman, i l'altre és en William Dafoe. Però, curiosament, després se van trobant coses que s'oculten, no vos faré spoiler, és una pel·lícula que vos aconsell que vegeu, és una pel·lícula que, si vos voleu indignar mínimament, pot ser com moltíssimes altres, com per exemple ara ve El calor de la noche de Sidney Poitier, o pel·lícules així d'entonació racial. L'història, com vos dic, està molt ben contada, està molt ben presentada, està molt ben enfocada, però primer hem de fer peu a el que són els dos actors principals. Un és en William Dafoe, com vos he dit, i l'altre és en Jim Hackman. Un emplea mètodes per investigar, no tan ortodoxos o no tan ètics com l'altre, però qui realment fa millor paper, curiosament, i ja per la veterania que tenia en Jim Hackman l'any 1988, quan se va fer aquesta pel·lícula, podria ser, però no va ser així. En William Dafoe jo crec que fa un paper bastant brillant en aquesta pel·lícula, i en Jim Hackman peca d'aquest trop que sobreactua massa fent aquest paper. Tal vegades perquè no estigui basat de fer un home amb tant de temperament, o un home amb tanta força, o un home amb tanta poca ètica. Però bé, la combinació d'ells dos, que també vos he de confessar una cosa, que en William Dafoe no era el primer candidat per fer aquesta pel·lícula, va ser en Don Johnson, el famós Don Johnson que per aquells anys encara estava liat en corrupció en Miami i no va poder deixar la sèrie o en capítols per fer aquesta pel·lícula, i després se va passar amb en William Dafoe. I com vos dic, la interpretació d'ell és molt brillant, exceptuant, com vos he dit, la d'en Jim Hackman. Després tenim, lo millor també, una de les forces de la pel·lícula, també la banda sonora, i com no, una altra vegada en Parker va emplear un autor bastant no molt prolífic, però sí bastant important, com va ser en Trevor Jones, que entre altres va fer en el nombre del padre i va fer L'último Moicano, són les dues bandes més conegudes d'ell. No és un home que ha fet moltes bandes sonores, però sí que ha fet bastanta feina o col·laboracions cinematogràfiques. I la banda sonora d'aquesta pel·lícula, una altra vegada, Alan Parker, ja que Alan Parker li dona el seu grau d'importància les seves pel·lícules, aquesta banda sonora, va tornar a emplear en Trevor Jones per fer aquesta banda sonora d'aquesta pel·lícula. Però bé, el fort també d'aquesta pel·lícula, o el que pesa damunt d'aquesta pel·lícula, és també el que va fer en Peter Bisou, el director de fotografia. En Bisou el que va fer també va tornar a repetir amb ell, perquè el muro també està fet per la seva direcció fotogràfica, la va fer ell. I per què Bocher d'aquest home? Perquè, curiosament, estiguin nominades 7 Oscars a de Mississippi i només se'n va guanyar un. Ja sabeu que això és molt típic en els Oscars. No és, moltes vegades, ja ho he comentat moltíssimes vegades, que té més importància pràcticament que te nominin a tenir l'Oscar, perquè se sap explotar millor. És a dir, tal pel·lícula està nominada per 8 Oscars, però després se n'en dos, però tothom se queda en que ha estat nominada a 8 Oscars. I ara de Mississippi li va passar això. Va estar nominada a 8 Oscars també, i només en va aconseguir un, i curiosament, a la fotografia. En Bisoc se'n va dur el premi de la millor fotografia, que també és bastant curiosa, està molt ben realitzada. I també volia fer peu en el repart que té la pel·lícula, en el repart d'actors que hi ha, que també estan molt ben acertats. És una pel·lícula intensa, que té la seva emoció, constantment té la seva emoció. Nolan Parker li va saber treure molt bé el suc en aquesta pel·lícula i la va començar a treure d'una manera molt ben feta. La va fer en plan que volia impactar-la de qualque manera. Hi ha moments en què inclús t'arribes a posar nerviós, inclús de cop pots començar a indignar, i curiosament també és una història que té la seva emoció. I això Nala Parker ho va dur bastant bé, i ho va dur en els límits, perquè per realment emocionar el que era la pel·lícula i per donar aquest dramatisme de lo que és aquesta lacra que és el racisme, no? La pel·lícula també està molt ben, perquè és veritat que la trama està molt ben duita, està molt ben equilibrada. És una pel·lícula que te va enginxant des del minut 1, i a més de cada vegada la trobes més emocionant i te fiques més i t'involucres més, així com també te vas indignant a mesura que va passant-se en pel·lícula. Repeteix que no vull fer cap spoiler, no vos puc contar res. Hi ha un parell d'escenes ja mítiques de lo que és aquesta pel·lícula, i el final també és un final mític, i no vos vull, evidentment, que no m'ha agradat mai fer spoiler, i ara tampoc em puc fer, però vos he de dir que és una pel·lícula que és molt interessant de veure, és una pel·lícula que arregla segons quins moments, però és una pel·lícula que no vos deixarà avorrits ni vos deixarà indiferents. Us pot indignar, us pot emprenyar, us pot fer una sèrie de coses, però és veritat que és una pel·lícula que té un nivell d'intensitat bastant considerable i, a més, un equilibri molt ben acertat. És una pel·lícula envolvent, és una història molt envolvent, és una història que mos involucra de qualque manera, és una història que també està duita per dues a reflexió. En poques paraules, jo m'atreviria a dir que és una pel·lícula densa i una pel·lícula molt ben duita, amb una fotografia que l'acompanya, com vos he dit, ja no només perquè hagi guanyat l'Oscar, ja lo dels Oscars també és una cosa que també ho trobo molt polititzat, diguem, de qualque manera. No li dono importància, però bé, si gent quan va veure pel·lícules li dona importància si està nominada, si no està nominada, si està premiada o si no està premiada. I és una pel·lícula que jo realment quan la vaig veure em vaig quedar satisfet, així com altres pel·lícules també. No sé el nivell de l'Espresso de Medianoche, simplement aquesta pel·lícula jo la vaig trobar molt agobiant, la vaig trobar horrorosament brutal. Aquesta és té una entonació diferent, però no deixa de ser una pel·lícula interessant. No m'atreviria a dir, com sempre dic, que tots els directors tenen la seva òpera prima, com és evident, la seva obra més ensayista i la seva obra mestra. No m'atreviria a dir que aquesta és la seva obra mestra, de Nolan Parker, perquè trobo que també té pel·lícules molt interessants, com us he dit, com pot ser Les Cenizas d'Àngela, o com un dels musicals, per el meu gust, com un dels musicals també més grans que s'han fet damunt un grup de rock, com va ser Pink Floyd, a The Wall. Però bé, el que enfoquem és el programa, el que enfoqui realment, o el que és el protagonista, a part d'en Jim Hackman i d'en William Dafoe, és simplement el racisme i el Ku Klux Klan. Curiosament, i aquí no vull fer un spoiler, simplement es vull fer una connotació a una escena, no vos diré quan, que realment els que surten són realment gent que perteneixien al Ku Klux Klan de veres. Alan Parker se va preocupar de treure com extras o treure com figuristes realment gent del Ku Klux Klan que encara existia. Hem de recordar que aquesta pel·lícula està basada en 1964. I el que és curiós és que en 1988, quan se va rodar aquesta pel·lícula, encara hi havia aquesta lacra per als Estats Units. I encara és, evidentment. Però bé, és una pel·lícula que vos aconsell, és una pel·lícula que té de tot, té escenes violentes, té escenes dramàtiques, escenes molt emocionants i escenes impactants, per bo. Bé, anem a publicitat i després vos seguiré xerrant amb en Antonio, que mos vendrà a contar el món de les sèries.
Perquè estimes la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país, fes-te soci de l'Obra Cultural Balear. Si vols fer part dels que lluiten per assegurar el coneixement, l'ús i el prestigi de la nostra llengua, associa't a l'entitat que més i millor ha lluitat per ella durant més de 50 anys. Si vols contribuir al manteniment dels nostres drets lingüístics, associa't a l'Obra Cultural Balear. Més de 50 anys al servei del nostre país. Associa't. Posa't en contacte amb la delegació del teu poble o amb la seu central de Palma. Telèfon 971-723-299 o entra a ocb.cat.
Amb la teva ajuda seguirem fent ràdio en la nostra llengua. Fes-te soci d'Ona Mediterrània per 4 euros al mes telefonant al 971-100-222 o a través de la pàgina web www.onamediterrania.cat.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
A Tirme ens hem compromès a que la Milana Reial no deixi de volar a Mallorca. I per això estem col·laborant amb la Fundació Natura Park en un projecte conjunt per a la protecció d'aquesta bella au que es troba en perill d'extinció a Balears. La Fundació Natura Park, amb la col·laboració de Tirme, està estudiant la seva cria en captivitat i realitza un seguiment de la milana al seu hàbitat natural. Tirme, compromesos amb aquesta terra.
Perquè vols donar suport a la nostra llengua, perquè t'agrada la música feta a ca nostra, perquè creus en una ràdio plural, de qualitat i feta en clau mallorquina, anuncia't a Ona Mediterrània. Donen suport i ajuda a fer créixer la teva empresa. Ens avalen prop de 1.000 socis. Informa't sobre com posar un anunci a Ona a la web onamediterrania.cat. Recorda, onamediterrania.cat. Tu fas Ona.
Arriba Ona Mediterrània, cany i tralla en català.
Si vos agrada el rock, el punk i el metal cantat en català, ens podeu escoltar cada divendres de les 10 a les 11 de la nit.
Escolta, cany i tralla a Ona Mediterrània.
No desconnectis, clica m'agrada al nostre Facebook i segueix-nos a Twitter, Ona Mediterrània, sempre activa a les xarxes socials.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Bé, me'n record que l'any passat, la temporada passada de tràilers, quan vaig xerrar d'una gran pel·lícula, com va ser American History X, dic per similitud racial, no per altra cosa, aquí no hi havia Ku Klux Klan, hi havia l'acre nazista i hi havia altres coses, però bé, evidentment, el que tenen en comú una i l'altra és la xenofòbia, el racisme, no? I us vaig dir, quan vaig fer American History X, que és una pel·lícula dura, però que troc que tindria que ser molt il·lustrativa per dur-les a les escoles, per donar des de la gent petita o la gent que ja començava a ser apta per entendre aquesta pel·lícula, com vaig fer el dia que vaig xerrar de la Ola, que també té una certa connotació una en l'altra. Sabeu que trailers sempre solen treure de tant en tant pel·lícules socials que toquen temàtica social que realment incomoda. I aquesta vegada també he volgut treure Art de Mississippi per fer una cridada a les escoles de que també seria una pel·lícula molt apropiada per treure les escoles, evidentment, segons quines edats. Però bé, jo troc que sempre és bo veure aquestes pel·lícules per el manco consciència, el manco de mostrar que realment ningú és diferent per el seu to de pell o ningú és diferent per la seva cultura de bon bé. I aquesta pel·lícula troc que també tindria un lloc dins el sistema educatiu, com moltíssimes pel·lícules que se podrien fer i que se podrien tocar i que se podrien fer cicles inclús, i moltes vegades ni faria falta fer-ho a les escoles, simplement a la societat, donar aquest tipus de mensatges com han fet Alan Parker amb aquesta pel·lícula d'Art de Mississippi. Bé, i per la meva part, passarem amb en Antonio per poder xerrar d'ell i demem el que mos conta del món de les sèries.
Corrupción en Miami.
Bones tardes, Antonio.
Hola, bona tarda a tots.
Com anem?
Bé, una mica constipat, però...
A veure, bé, però això és fruita dels temps, lògic, és, no?
És el que toca, sí.
Exacte, bueno, el que toca.
No m'agrada aquest temps.
No, bé, però bé. Aquí bueno, sí que no se pot fer res.
No. Anar a viure al lloc càlid.
Exacte.
Però no podem.
Què mordos preparat?
Mira, comencem. Recordo les sèries que vaig recomanar la setmana passada,
sí, vale?
Que era la setmana de les sèries de por,
sí,
que vaig recomanar Castle Rock, Kingdom, sí, i Penny, sí, Dreadful. Sí. Vale? És una mica recordatori i totes són recomanables. I avui, després de les sèries de por, torno a recomanar sèries que considero que s'han de veure, però que per diverses raons són minoritàries. What? Les dues primeres...
Un momentet. Sí. Abans de que comencis, per què dius que són minoritaris? Per el sistema? Perquè són obres que han passat desapercebudes? Perquè són de sèrie B? Perquè són... Per quin motiu? Ah, perdona,
són minoritàries perquè les seves plataformes respectives també ho són.
Ja.
I les altres dues són minoritàries perquè estan en gegants que fan estrenes setmanals en plan a lo bèstia i estan una mica així amagades i crec que mereixen més reconeixement.
Ja.
Sèrie B no, sèrie B, uf. Bueno, si sí, igual em podria posar alguna setmana a buscar coses de sèrie B.
No. Era una pregunta, era una pregunta. Era per si... per si estaven considerades de baix pressupost, per si no tenien molta connotació, per... No, simplement ha estat una pregunta.
No. Ja t'entenc. El que et dic, les dues primeres són minoritàries perquè les... Per això, el que et dic, les plataformes també són. La primera diu, a veure, George Scott, de la Trejo. J-O-R-D-S-K-O-T. Aquesta la tenim a Filmin. Filmin, jo la vaig recomanant quan puc, perquè té el seu punt fort de les pel·lícules. Recordem que han adquirit un paquet de la Metro-Goldwyn-Mayer.
Sí.
West Side Story, Cabo de Medianoche, Annie Hall, Platoon, La Noche del Cazador, una llista tremenda.
Sí, evidentment.
Pels amants de cinema jo crec que és obligatòria.
Sí.
I, però en sèries potser la gent no les agafa tant, no tenen tanta oferta, però les que tenen, tenen bastanta qualitat. Aquesta, George Scott, és una producció sueca, estrenada en aquell país el 2015.
Sí.
L'argument. Una detectiu que torna al seu poble després que desaparegués la seva filla, ja fa 7 anys. Una vegada allà, desapareix un altre nen i ella començarà a investigar si hi ha relació entre les dues desaparicions. I quan tots esperem el típic Nordic Noir, que també, ens trobem amb un producte de suspens, por, i successos paranormals amb l'ecologia de transfons i la denúncia a la destrucció del nostre entorn natural.
Oh.
Certament és aquesta una sèrie que podria haver parlat la setmana passada per la temàtica.
Sí, sona molt bé. Aquesta sinopsis que ha fet sona molt bé. Però...
Sí, però conjunta les dues temàtiques, Nordic Noir més por, però jo no sé, és que tampoc tenia temps perquè sèries de por n'hi ha un munt més.
Clar.
I sorprèn, perquè el meu que té és la seva atmosfera, molt ben aconseguida, un guió molt ben fet, amb moltes subtrames que no es perden en cap moment. Aquesta originalitat la fa única i molt especial, sobretot tenint en compte que aquests països fan només un tipus de sèries que ens arriben a nosaltres, almenys. Sorprèn i distreu, que en els temps que corren ja és molt. A Filmin també hi ha una segona temporada que no he vist, però de seguida que ho faci, us diré si m'ha agradat. George Scott a Filmin,
sí.
Molt i molt recomanable. La segona.
Sí.
Tal qual, Dedag, D-E-D-A-G. És la segona proposta d'avui, és igual d'original i minoritària que George Scott, ja que només la podeu trobar a la plataforma Starzplay.
Starzplay.
Una d'aquestes noves petites que ens
posen. Sí, d'aquestes petites que...
però que només es pot veure per la gent que tingui Vodafone o Orange.
Mare meva.
És a dir, bueno,
sí.
Els que tinguin Vodafone o Orange poden accedir a aquesta plataforma petita. Explica la història d'un atracament a un banc en 24 hores. Fins aquí podem pensar que és la història de sempre, original poc, sí. Però no, res d'això. Al primer capítol veiem l'acció dels atracadors moments abans de fer l'atracament, i en el segon episodi, la mateixa hora, però des del punt de vista de l'exterior. I així durant els 12 episodis que té la sèrie.
Curiós, sí.
Si això li sumes un guió quadrat al mil·límetre i sense fissures, una tensió increixendo, uns finals de capítol on has d'esperar un capítol més per saber com seguirà l'acció tant a dintre com a fora,
sí.
Fan que per mi sigui una sèrie imprescindible d'aquest any, una de les millors que he vist.
Vaja.
La història té girs de guió, sorpreses, però compte... molt ben escrites i preparades, perquè no et sentis enganyat com passa algunes vegades en pel·lícules de girs de guió inesperats i que et fan sentir com un idiota. No.
Ja.
Una maquinària perfecta que et dona com a resultat aquesta meravella. Ens trobem davant el debut d'una petita productora belga.
Mm.
Ja hem parlat de dos sèries belgues, per cert, Enemigo Público i Tabula Rasa.
Mm.
Potser perquè si una productora petita, la sèrie no ha tingut el ressò que es mereix. Quan la vaig veure va ser en dues tongades perquè no podia parar de veure un episodi darrere l'altre. Em va recordar les èpoques preterites on enganxava un episodi de 24 darrere d'un altre per
sí.
No parar.
Mm.
Et vareu... deixaven cada episodi amb un cliffhanger i tu no podies parar de seguir.
Sí, 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 com si fos, com si te menjessis una bossa de pipes, que no en pots agafar una, sinó que constantment
però en aquest cas, tenir. Mentre buscaves, ostres, a veure la trampa, i quan t'ensenyaven alguna trampa, no era trampa, sinó que estava ben, molt ben quadrat. És a dir, ostres, és imprescindible. I et dic que això és sensacional. Canvio de tema, les dues sèries següents no són de petites plataformes, són de dos gegants i no són més conegudes per lo que t'he dit, perquè tenen les estrenes i fan que estiguin una mica amagades i tenen com a temàtica comuna la tercera edat, contada des de dos plantejaments ben diferents. Anem per la primera. Es diu Getting On, és una producció americana, és una adaptació a una altra sèrie de mateix nom, que va tenir dues temporades i que jo no he sabut trobar en cap plataforma. Doncs m'he anat a la versió aquesta. L'acció té lloc a la planta geriàtrica d'un hospital.
Sí.
I veurem la feina de dues infermeres, el cap d'infermeres, i la doctora que està al càrrec de la planta. Doctora que no està gaire a gust en aquest lloc i interpretada per la germana de Roseanne. Te'n recordes de la sèrie Roseanne?
Sí, sí, sí.
Doncs la seva germana fa una de les protagonistes que es diu Laurie Metcalf.
Ah, vale, sí, sí, ara pensava qui era, sí, ten raó.
Sí, 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 que ha sortit en algunes pel·lis bastant xules,
sí.
Fa cosetes.
Sí.
I té una viscòmica molt.
No és una actriu molt, no és una actriu molt coneguda, però és un... jo trobo que té la seva mica. Hola?
Sí,
ah,
perdona.
Ah, vale. Sí,
jo me'n recordo que la vaig veure, bueno, això és una data friki, a Scream 2.
Sí, ah, exacte. Sí.
Que seia un paper molt histriònic i molt
sí,
divertit.
Sí, sí, Scream de Wes Craven, sí, a veure. Sí.
Sí. Dic que estem davant d'una sèrie d'humor. I us preguntareu, bueno, humor en un geriàtric? Doncs sí. I ja des de l'episodi pilot veiem un humor molt surrealista. Els problemes i manies dels protagonistes, barrejat amb les pacients, totes dones, per cert, les seves dolències, les seves mirades, de qui ja no ho ha fet tot en aquesta vida, pacients, en algun cas, massa desinhibides, en un episodi fins i tot...
Ha d'haver de tot, clar.
Tenen el problema de que un visitant amic d'una pacient,
sí.
Tots dos es posen a practicar el sexe en plena planta.
Ah, està bé.
tot tractat amb humor, molt de respecte,
sí.
En alguns casos molt respecte, en alguns no tant, i quasi en cada episodi un punt de tendresa i una forma natural de tractar el fet de la mort. Tècnicament la fotografia és molt freda i descriu perfectament el lloc d'ambient d'un hospital geriàtric. L'ambient gaire feliç no és, d'entrada.
Clar.
Jo l'acabo de descobrir i gairebé he vist la primera temporada, té 6 episodis de cop. Pot ser una sèrie per veure mentre estàs dinant, fa riure, sí, però també et farà pensar i et mostrarà la part tendra i respectuosa que tenen les protagonistes. I no implicar-se gaire en els casos en el que es troben, perquè ja tenen unes vides complicades. En definitiva, humor surrealista, esbojarrat i tendresa perfectament cosida. Són 3 temporades HBO. Va tenir unes audiències mitjanes, per això el tema de la tercera no atrau gaire,
no.
I és una pena perquè trobo que és una sèrie magnífica.
Vaig veure el que dius, que és un tema que no agrada.
No.
És veritat, sí.
Però bueno, sempre hi ha algú que ho intenta, no?
Clar.
I l'última que tenim per avui és el mètode Kominsky, amb K.
Kominsky?
Sí, el mètode Kominsky. La segona sèrie que parla de la tercera edat. Aquí començaré parlant de l'autor de tot plegat. És Jack Larry. És ni més ni menys que el creador de Dos Hombres y Medio, Big Bang Theory i el jove Sheldon.
Uh-huh.
El spin-off de Big Bang Theory.
Sí, de la teoria.
D'aquestes 3 de Big Bang Bang, una sèrie per veure quan estàs fent coses per casa i que reconec que m'ho he passat molt bé amb ella.
M'apareix que tothom, m'apareix que tothom. I sobretot amb en Sheldon.
Sí. A més, elevar el friquisme com una cosa reivindicable i perfectament...
Sí. Tothom ha rigut amb aquest... I com que és una sèrie que no fa falta seguir-la, és dir, pots veure episodis per separat...
Exacte.
Tothom ha rigut, sí.
Exacte. A molta gent li passa amb Friends. Jo és Friends, jo ho sento, però no puc, no l'entenc, no per viure.
No, jo tampoc. Mira, aquí sí que estem d'acord. Aquí no, jo Friends tampoc l'he trobada especialment.
Mira que ho he intentat, però és que no em feia gràcia. Ens veia tontos.
Sí.
I en canvi, amb Big Bang Theory, pues, al final els agafaves carinyo i reies amb ells.
Big Bang Theory té unes sortides que de vegades és per compixar-se. Sí.
Bueno, pues poca broma amb aquest home, perquè té dos sitcoms que han assolit un èxit extraordinari durant anys, i ve aquí que arriba a Netflix i l'ofereix a fer una sèrie fora de les limitacions de les cadenes americanes en obert. Fes el que vulguis, és la frase preferida del senyor Netflix quan contracta aquests creadors. Mm-hmm. Perquè Netflix el que busca ara mateix és credibilitat.
Credibilitat, clar.
Mira que han fet amb Scorsese, no?
Sí, amb l'Irlandès, sí.
L'han fotut fora. Oi, no, les productes, oi, 3 hores, oi, mitja, massa. I al final, vine cap aquí, que jo t'ho pago.
També exacte.
És bastant trist que un mestre com Scorsese hagi d'anar pirulant.
Jo ho vaig pensant, això, vaig dir, imagina't, així com és Scorsese, oi, que és un director que m'apareix que a ningú li cap dubte, que és un dels grans directors de sobretot dels darrers 30 anys de sigla, i dius, mare meva, ha de mendigar pràcticament sí, productora. Sí. I no m'ho vull imaginar, el que deuen estar és que no són Scorsese, és dir, és que no estan ni en el nivell que dius, bé.
Sí. Per és això aquestes plataformes que t'han critiquem a vegades fan una mica de taula salvadora de creadors que realment valen la pena, m'entens? És a dir, encara que també Scorsese va fer una sèrie per HBO que es deia Vinyl, que gairebé arruïna HBO.
Sí.
Perquè va ser un fracàs, però sí. Hi ha de tot, m'entens? Vull dir...
Va ser un fracàs, sí que ho va ser.
Però, per regla general, ostres, un punt a favor de Netflix. Seguim amb aquesta sèrie.
Sí.
Us explico la gent que participa. Surt Alan Arkin, que ens va regalar una interpretació de Déu a la pel·li Little Miss Sunshine, una extraordinària pel·li, per cert.
Sí.
80 anys té l'home. I l'altre és Michael Douglas, 75 anys.
Sí.
Parlant de la sèrie dels seus problemes amb la pròstata, amb un humor i un savoir-faire, i amb una maduresa i una sinceritat tan ben dirigides que et quedes clavat al sofà de lo bé que ho fan.
De lo bé que ho fan.
És una passada. L'argument, per sobre, dos amics, ja grans, a un d'ells se li acaba de morir la dona i l'altre té una acadèmia d'interpretació. D'aquí el mètode Kominsky, ok? És tota una sorpresa. Irreverència, diversió, desinhibició, i sembla que els actors s'ho passen pipa. Jo m'he rigut, m'ho he passat bomba. La reivindicació de les actors i personatges que tenen i persones que tenen més de 70 anys, les seves tragèdies.
Sí.
Quan els rius de tu mateix tenint molts i molts anys, la sabidoria que gairebé ningú te la reconeixerà, la possibilitat de conèixer una persona amb la qual pots tenir una última oportunitat. Sembla mentida el canvi que ha fet l'autor de Big Bang Theory i que faci aquesta sèrie plena d'humor i de tendresa. No són personatges estàtics com acostuma a passar amb les sitcoms. Tenen la seva personalitat i les seves capes, i la sèrie te les mostra totes. En una escena et petes de riure i en una altra el drama i la punyetera realitat.
Aquí he de dir una cosa també. Els directors, així com, per exemple, estem basats que la carrera d'un pintor passa per etapes de dir que fan joc, jo què sé, qualsevol pintor que té les seves etapes segons el seu estat emocional, segons el que està visquent, els directors de cinema, tant de sèries com de cinema, també els passa el mateix. És a dir, hi ha directors que te poden fer una comèdia fantàstica i de repente en el moment en què se troben se poden fer un drama o poden fer qualsevol cosa. Ho ben que dir perquè si tu te fixes, agafes una carrera llarga d'un director i veus també moltes pujades i baixades. La diferència és que en segon quin art no se nota, però en el cinema sí, perquè se nota en la taquilla i en su èxit i en les crítiques que rep. Però sí, els directors també passen per aquestes etapes, sí.
A més que, clar, també suposo que la indústria té que dir el seu, perquè, clar, si vols triomfar en els mitjans de les de les cadenes a l'obert, has de seguir una mica les regles. Que
clar, 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 clar.
És a dir, hi ha unes regles, les audiències manen i sí, la publicitat viuen d'ella i no et desvies.
Totalment, totalment. Clar.
Aleshores, clar, apareix aquest tipus de noves maneres de veure sèries o i pel·lícules, l'abanic s'omple més, exactament.
Clar.
En resum, és una petita meravella, molt recomanable, 8 episodis de mitja hora. Jo vaig veure 4 seguits ahir mateix perquè havia de parlar d'ella i perquè no tenia més temps, que si no m'hagués quedat. I 2 temporades per una sèrie que he de veure sí o sí.
Sí, no?
Hi ha rumors per una tercera.
Sí.
Però no està confirmada per Netflix.
Ah, no està confirmada, i això?
No, jo he estat tafanejant, a veure, segurament que sí que li donen, perquè em sembla que ha tingut bastant més ressò als Estats Units que aquí, encara que Netflix no dona dades de les seves audiències, només de les que amb ells els interessa. Mm? Tipus La Casa de Papel, etc. Però sí, aquesta jo crec que està mig. I crec que ha triomfat més per boca a orella, saps el que et vull dir?
En pla comèdic, clar.
No precisament per les publicitats que els hi pugui donar la cadena.
Bé, és que això també passa. Molta publicitat que li donguin, si realment no té qualitat, no té èxit. Això està clar.
Exacte.
Això sí que, si no està ben feta, si no té un bon guió, per molta publicitat que li donguin, això passa en el cinema convencional, també. Tu pots vendre molt bé com vulguis, però si gent no va o no mira el que... si troba que és mala qualitat, si troba deficiències, i, clar, això sempre passa, no?
Doncs sí. I la dubte que tinc és a veure si veig la pel·li d'Scorsese per Netflix o la veig per cinema.
Això de l'irlandès, dius?
Sí, sí. És més recomanable per cinema, diuen, però...
Bé, jo crec que deu ser una pel·lícula que tampoc deu ser molt recomanable tampoc en el cinema Borda. Tampoc crec que sigui una pel·lícula molt espectacular per veure. Sé que és una pel·lícula, la crítica l'està deixant per els nígols. Bé, suposo que s'ha de llevar, que és de la investigació de Montenhofer, i però també veure que en Scorsese torna a toquear els mateixos actors i torna a toquear també temàtica mafiosa i tot això, com sempre el dia, ja li ha agradat molt. I per l'obvi desvela coses de lo que va ser sindicalista en Hoffa i desvela de qualque manera, en pla hipotètic, supos que com va fer en Oliver Stone en JFK, que també va treure la seva teoria i va treure...
Sí,
que ell pensava, i en Scorsese supos que ha fet el mateix, perquè, clar, la història d'en misteriós Hoffa, el sindicalista que va desaparèixer, va ser un líder sindicalista que va desaparèixer d'avui per demà.
Sí, sí, conec la història precisament per la pel·lícula que acaben d'estrenar, no la coneixia d'abans.
I ja t'he dit que no ho sé, jo la tenc pendent de veure, és una pel·lícula que me fa gana veure-la i la crítica l'està deixant bastant bé, curiosament.
El que passa és que, clar, la comoditat que té de que la vegis a casa, doncs, bueno, m'imagino que caurà
clar.
A casa meva.
No, clar.
Això està clar.
Clar. I el que és curiós també és el que has dit, que quan s'ha tingut que financiar en Scorsese aquesta pel·lícula. D'on Scorsese? Que no és que estigui xerrant un mindungui que acaba de
no,
sortir
no, no,
de
no, no.
Sa... de la Academia Cinematogràfica. I dius, mare meva, ha arribat a un punt en què ja és com al·lucinant el que està passant.
No, al final és el tema de business is business, no? És el...
Totalment, però ja ha arribat a un punt en què ja és business per damunt tot i passi el que passi. Perquè, clar...
El que se'ls estaria bé és que els l'anominessin pels Oscars i els hi fotria una bona...
Sí, clar.
Una bona lliçó a determinades gegants...
Sí. Bé, però ja sabem que això ja... tot s'ha com a globalitzat, diguem, no? I sí, i el que són les majors i tal, doncs ja les majors ja... No ho sé, jo crec que ara estem en un moment en què no se sap molt bé el que passarà i no se sap molt bé.
Bueno, de moment trobo que és bastant atractiu el que ens estan oferint.
Sí, té el seu atractiu.
El que passa que vindrà l'època de la guerra tipus Juego de Tronos, a veure qui es menja aquí, i allò serà
l'escabetxina. Clar.
Sí.
No, supos que Pots xerrar un poc més, eh? Si vols, avui, avui. Mira, avui no han sobrat de temps, mira.
Avui que no tinc res per...
Avui no, bé. I de poden començar a xerrar.
Ara que parlem, l'altre dia em vaig posar, això no té res a veure amb sèries, però vaig veure que les tenia jo disponibles i pensava, mira, vaig veure les tres últimes de Los Vengadores. Saps les tres últimes, Infinity War? És que ara no me recordo els noms.
Quina? Perdona?
Les tres últimes de Los Vengadores.
Ah, jo ja m'he perd. Jo això de Vengadores i de...
Doncs vaig disfrutar com un boig.
Sí, no?
M'ho vaig passar bomba tenir en compte que... Tu no saps quina, a part dels mitjans, quina manera de quadrar l'èpica de baralles de còmic i de... i mecànica d'acció... de sentiments, de personatges, 50.000 personatges que tots quadren, tots tenen la mateixa personalitat, posar-los en el mateix lloc i que no xirri res. Hòstia, a veure, se li ha donat molta més rebombori del que jo crec que hauria de tenir. Estic d'acord amb tu en això, però jo m'ho vaig passar bomba.
Sí, clar, sí. Pel·lícules purament palomiteres, purament... Mem, jo sempre el que he dit d'aquestes pel·lícules no és que no siguin divertides, o ho són molt, evidentment que ho són molt.
I molt ben fetes, compte. Molt,
exacte, però... exacte. Mem, molt ben fetes, clar, perquè tot se fa en croma i tot se fa en pla ordenador i ja està.
Amb el CGI, sí.
Sí.
Però la manera de quadrar que han tingut els directors, tot allò, no ho fa qualsevol, també t'ho dic, eh?
Sí, mem, es merita ser aquest. Però, clar, el que enyores quan surts de veure una pel·lícula d'aquestes, o quan t'acabes dius, i quin diàleg hi ha hagut, quina interpretació aguda, enyores una sèrie de coses mínimes, o una sèrie de coses bàsiques, millor dir que mínimes, que és una pel·lícula, esperes una bona interpretació, un bon guió, un bon argument. És vera que hi ha pel·lícules que dius no ho tenen això, però ja saps el que estàs veient. Quan vas a veure una pel·lícula dels superherois, l'únic que te fa ganes és pel·lícula palomitera total, seure-te amb una bossa i començar a menjar i passar-te bé.
També tenen actorassos, perquè Robert Downey Jr. fa un paperàs.
Ah, sí? Mira.
Fa un paperàs bastant important. És que Johansson també. Els altres, bueno, apareixen, però sí, no, és a dir... El que crec que estem d'acord tu i jo és que tapen la resta de produccions que podien ser igual més clar, interessants per un altre motiu.
Mira...
Ara, m'ho vaig acabar i fins i tot, no clínics, però una mica de... Oi, saps això? Que quan veus al final i oi, estàs... O sigui, saltava de la meva cadira.
Ja. Bé, i jo també el que estic en contra darrere totes aquestes pel·lícules de superherois és també, ara s'han de fer moltíssimes perquè surti rentable la barbaritat de l'obès que s'han gastat en comprar els drets.
També et diré una cosa. Les he vist quan jo he volgut.
Mana?
Que jo les he vist quan he volgut jo.
Ah, clar.
És a dir, i a més, hi havia una guia que eren com 20 i pico de pel·lícules que havies de veure si per entendre-ho tot. Jo, no. Jo coneixia els principals. Guardianes de la Galàxia també és un divertimento que és divertidíssim.
Sí.
M'ho vaig passar bomba. Vaig veure 4, amb el temps.
Sí.
I les he vist quan jo he volgut.
Clar.
I de moment, per la meva part, el tema superherois ho tinc una mica tancadet. Bueno, The Watchmen, veus? Ja hi som. Una sèrie que també s'està posant de moda. Però pel tema de cinema, el tema de superherois el tinc ja tancat i barrat. És a dir,
sí, és que és això. Ja n'he vist
igual d'aquí un any o dos, em vindrà de gust refrescar-me i... Bé,
no, mem. Hi ha gent que li agraden, hi ha gent que realment li encanta, m'apareix fantàstic. Però jo és un tema que no me crides atenció, és un tema que...
I sobretot és que és quan ells volen que tu les vegis.
Sí, exacte. Això és el que m'emprenya.
Les has de veure aquí, ara.
Exacte.
I s'ha acabat.
Exacte. Mira, és que és un tema que podríem fer un programa sencer, de ràdio, supergòs i tot això.
És més la ràbia que et dona aquesta dictadura...
Aquesta imposició, exacte.
Aquesta imposició que no les ganes que tens de veure una cosa com aquestes.
Clar.
Ara, evidentment... Hi ha 50.000, totes les... A més, hi havia una guia per internet Guía para entender Infinity War. Hi havia com 20 pel·lícules.
T'imagines?
En sèrio?
Jo, és que en sèrio.
No.
És vera que jo li estic un pot de tiria en aquest gènere. De fet, me'n record, inclús quan vaig anar a veure Joker, que hi vaig anar amb un pot de recel. Bé, quan ja vaig fer el programa de Joker ho vaig explicar les raons, però hi anava un pot de recel com qui diu, mare meva, el que me trobaré ara, no?
Però estem parlant d'una pel·lícula de superherois amb una qualitat diferent i una temàtica que traspassa una mica l'univers de superherois, clar. És que, clar, és un tema diferent, però que es pot englobar dintre del que són superherois, crec.
Clar.
El que passa és, clar, superherois és, bueno, palomitero.
Sí, exacte, saps que tot passa bé.
Les pel·lis que veiem de l'Espírit dels 80, que ens ho passava bomba, però el mateix, però...
Exacte, és com anar a veure una pel·lícula d'en James Bond, que saps que tot passarà bé i saps i sal el que veuràs.
Encara i amb això, tu saps que com és un final d'etapa, que diuen ells,
sí.
Hi ha personatges que jo els seguia una mica i era una mica que tocava una mica el cor de l'espectador, saps?
Sí.
M'entens? És a dir, les pèrdues, que no tothom guanya, bla, 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 m'entens? És a dir, ho han sabut... encaixar perfectament dintre del que és un blockbuster.
Clar.
És a dir, guanya una mica el que és un blockbuster només per això.
Bé, idò, ja està. Ara sí que ja la Joana Maria ja m'està renyant. M'està mirant amb molt mala cara, m'està mirant la Joana Maria. Ara riu un poc.
A veure si la setmana que ve porto...
Sí.
M'agradaria fer un programa amb segones temporades.
Lo que vulguis. Ja saps que aquí pots...
Estàs... Any, que la primera temporada.
Ja saps que estàs a una ràdio completament lliure, que pots dir el que vulguis i pensar el que vulguis i pots fer el que te doni la gana.
Moltes gràcies.
Vinga, idò.
Vinga.
Fins la setmana que ve.
Bona setmana.
Igualment, adéu.
Adéu.
Bé, i nosaltres, com sempre, gràcies per haver estat i per escoltar-nos a Trailers. I la setmana que ve tornarem amb més cinema a Trailers. Fins la setmana que ve.